Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. La Unió Europea ha aprovat finalment gravar amb un aranzel del 25 o del 10%, en alguns casos més d'un miler de productes dels Estats Units. Es tracta del primer paquet de contramesures que la Comissió Europea posarà en marxa com a resposta al gravamen del 25% imposat per Donald Trump a les importacions d'acer i alumini de la Unió Europea que va entrar en vigor, recordem-ho, al març. Tots els estats membres, menys Hongria, han votat a favor i han donat llum verd de l'aplicació d'aranzels a les importacions de productes dels Estats Units. A més, són de tota mena, des d'ous, tabac, diamants o gallines de corral, fins a iots, roba, calçat, taps de plàstic, oli de palma o maquillatge. Els aranzels entraran en vigor gradualment amb una primera onada que començarà a aplicar-se el dia 15 d'abril. I no deixem el tema perquè a Espanya, justament el pla de resposta a la guerra aranzelària de Donald Trump ha provocat un xoc al Congrés. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha negat que l'acord amb Junts per les mesures de resposta generi privilegis a cap territori. La també ministra ha respost a una pregunta del PP. La diputada Cuca Gamarra l'ha acusat d'afavorir un cop més els independentistes en detriment de l'interès general. Les escoltem totes dues.
Están aprovechando la crisis de los aranceles que perjudica a tantos sectores económicos y a tantos millones de españoles para beneficiar a Junts. ¿Era esta su respuesta de Estado a un asunto que tiene en vilo a todos los españoles?
De acuerdo con otros partidos para privilegiar a alguien, ninguno. Lo importante es saber si el Partido Popular justamente va o no a apoyar y a tener sentido de Estado en esta crisis.
Més temes. Barcelona comença a reactivar les fonts ornamentals que tornaran a tenir aigua en qüestió de setmanes. Serà de forma esglaonada fins a principis de l'any vinent, un cop superada la sequera. Entre les primeres a posar-se en marxa hi ha les de la plaça Catalunya i la Font Màgica de Montjuïc, que tornarà a lluir enguany per la Mercè. I 23 detinguts a diferents ciutats espanyoles en una operació internacional contra l'explotació sexual infantil a internet. De moment hi ha 166 arrestats arreu d'Europa, entre ells a Barcelona i Girona. A Espanya s'han fet una trentena d'escorcolls domiciliaris i s'han identificat els responsables de delictes relacionats amb agressions sexuals a menors i amb la producció, possessió i també distribució de material d'abús sexual infantil. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Notícies en xarxa.
Cugat Ràdio 91.5.
La ràdio de Sant Cugat. El Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 9 d'abril i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, estem tenint petits canvis de situació que sobretot avui ens estan portant més humitat, pitjor visibilitat i alguns moments de núvols baixos o fins i tot de boires. Però ja la tendència és que es vagin gairebé trencant del tot. Alguns núvols no s'acabaran de desfer d'alguns racons de la costa, sobretot del delta de l'Ebre, i per altra banda apareixeran núvols molt més potents al llarg de la tarda, del vespre i de la nit, a les comarques del Prepirineu. Primer cap als dos Pallars, el Solsonès, també el Lluçanès, a Osona, el Ripollès i la Garrotxa, i fins i tot en aquests indrets ja al llarg del vespre s'escaparà algun ruixat. Quan vagi avançant la nit, Alguna pluja arribarà fins a la resta de la Catalunya central, les comarques de Ponent o fins i tot les comarques barcelonines. Ambient suau, sense variar la temperatura, i demà començarem amb aquests núvols més abundants i ja diem, alguna pluja esporàdica, sobretot entre les demarcacions de Lleida, Tarragona i Barcelona. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de les novetats de la renda 2024 i us oferirem alguns consells pràctics. En parlarem amb Benja Anglès, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, expert en dret tributari. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar la falta de mà d'obra en oficis manuals i l'arribada als tribunals de la decisió d'eliminar el teletreball als alts càrrecs de la Generalitat. A partir de les 5 coneixerem el Club Hoquei Prat de la mà de Cristian Pozo, coordinador esportiu. Continuarem amb esports per descobrir el terrassenc Xavi Bosch, atleta màster. I acabarem amb cultura i el nou single del sabadellenc Miquel Moya, No sóc per tu. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Universitat Politècnica de Catalunya, també amb l'Ajuntament de Terrassa i altres universitats europees, participa en el projecte europeu Educational Campuses as the Drivers for Positive Energy Districts. Aquesta iniciativa busca transformar els campus universitaris en districtes d'energia positiva mitjançant solucions aplicables i escalables basades en la natura. La professora Núria Garrido coordina el projecte des de l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa de la UPC. El projecte, finançat per l'Agència Estatal de Recerca, inclou 5 campus universitaris de diferents països europeus que es convertiran en Living Lab. L'objectiu principal, amb una durada de 3 anys, és accelerar la transició energètica en entorns universitaris, minimitzant la demanda energètica, maximitzant el potencial de les energies renovables locals i optimitzant la gestió mitjançant xarxes intel·ligents. El projecte també estudiarà la morfologia dels campus i el seu impacte en el consum energètic dels edificis, les mesures de renovació necessàries per reduir el consum i millorar la resiliència climàtica, així com estratègies per gestionar la producció i ús d'energia neta.
Gràcies, Sergi. I ara anem a la cocapital. Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'Escola Samuntada de Sabadell serà la protagonista del tercer capítol de la sèrie documental Històries de l'Escola, de TV3, que s'emetrà aquesta nit quan passin 5 minuts a les 10. La directora del centre, Patricia Rey, ha explicat per què ha estat un dels 7 centres escollits per aquest programa.
En el nostre cas és l'atenció a la diversitat, com acollim i com acompanyem els nens i nenes que tenen la seva peculiaritat, per dir-ho, tots els nens i les nenes ho tenen, però en concret alguns que necessiten potser més acompanyament o més suport, no? I llavors és com donem resposta des del centre. I després també destaquen la manera d'aprendre a partir d'altres àrees, no? Com seria l'art, la música i la lectura, la biblioteca, no? Com a punts centrals del centre.
En el cas del centre Sabadellenc, les gravacions s'han centrat en dos grups de quart i cinquè de primària i en tres mestres de l'escola, tot i que es van enregistrar plans recurs d'altres aules, professors i alumnes. Tot plegat es va gravar durant 10 dies lectius al novembre del 2024.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Badalona, Anna Clarà, bona tarda.
Bona tarda. La cremada del dimoni tindrà l'aforament de públic limitat per primera vegada aquest any. serà en el tram de la Rambla entre el carrer de Mar i el d'en Prim. Per motius de seguretat, la Generalitat exigeix a l'Ajuntament que controli els accessos i els tanqui un cop s'arribi a la xifra d'espectadors establerta. Encara falta concretar el nombre de persones que podran accedir a la part de la Rambla que queda davant de la platja dels Pescadors, on es plantarà el dimoni. L'Ajuntament ha presentat tot just avui a la Generalitat el pla de protecció que ho determinarà un cop s'aprovi. En tot cas, es preveu que serà una xifra inferior a la que es va assolir l'any passat i, per tant, milers de persones en podrien quedar fora. La restricció no s'aplicarà a la platja més enllà del perímetre de seguretat habitual al voltant del dimoni. L'alcalde ho ha anunciat en una entrevista al Badalona 360.
Aquest any tindrem que controlar els accessos i quan arribi la xifra no la recordo, val? Però quan arribi a tal nombre de persones es tindrà que tancar la Rambla. Està per sota de les xifres que hem tingut, per exemple, l'any passat. O em sembla que era que havia un ball com entre 15 i 20, 15, entre 10, 15 o 20.000 persones que respecte a l'any passat no podran entrar.
El 2024, la nit de Santa Anastasi va plegar 115.000 persones. La cremada serà, com sempre, el 10 de maig, que enguany és un dissabte. Just abans tornarà a haver-hi un espectacle de drons, una proposta que es va estrenar l'any passat i que en aquesta ocasió estarà format per uns 500 aparells, més del doble que aleshores.
Gràcies, Anna. Seguim al litoral, ara una mica més al sud. Des del Prat de Llobregat ens informa Lluís Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Ja fa un mes que van entrar en vigor les sancions per l'incompliment de les restriccions de la zona de baixes emissions i que el Prat s'aplica en dies laborables de 7 del matí a 8 de la tarda. Al llarg del març s'han captat prop de 250.000 vehicles circulant en aquest horari i dels quals un 1,2% no tenien distintiu ambiental. D'aquests vehicles només s'han sancionat el 12%, és a dir, 393 dels més de 3.100 que no compten amb aquest distintiu. Segons l'Ajuntament, la majoria de vehicles sense distintiu que han accedit al Prat en horari de zona de baixes emissions s'han acollit a les excepcions que preveu la pròpia normativa. A banda de les excepcions, que destaca Giral, tots els vehicles sense distintiu poden demanar fins a 24 dies laborables per any. D'aquesta forma, també s'ha volgut minimitzar l'impacte de les restriccions al conjunt de la ciutadania. Segons el consistori, els vehicles que no tenen distintiu a Prat s'ha reduït del 7,6% l'any 2021 a l'1,2% aquest 2025.
Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El Servei de Gestió de Residus de Cipoc es va traslladar al polígon del Pla de la Bruguera el 2023 per ampliar la seva activitat per gestionar l'any passat un total de 268 tones de residus. El servei s'encarrega principalment de la recollida i el transport a centres de gestió i valorització de càpsules de cafè, oli domèstic i roba. Només al 2024 es van recuperar 93 tones de càpsules de cafè, el que equival a més de 13 milions de càpsules usades. És un servei que realitza en col·laboració amb el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i Nestlé, per facilitar la recollida selectiva de materials com l'alumini i el plàstic. Pel que fa a la roba, l'any passat es van recollir 84 tones de roba. Sobre les xifres totals d'oli domèstic, s'ha produït una davallada de consum a causa de l'augment del preu d'aquest producte, entre altres factors. Han passat de 140 tones anuals a 91. Tant la gestió de l'oli com de la roba són serveis que també s'ofereixen en col·laboració amb el Consorci per a la Gestió de Residus.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar, un repàs de l'actualitat de Sant Cugat amb Sara Vella.
El projecte Viva Barcelona Innovation Valley Alliance, impulsat per l'Ajuntament de Sant Cugat i Sant Cugat Empresarial, ha estat distingit amb el Premi Talent 2024 en la categoria de transferència de coneixement. El reconeixement posa en valor la capacitat del projecte de generar sinergies entre empreses, institucions i emprenedors, promovent iniciatives innovadores amb un alt impacte en el territori. El guardó es va lliurar a finals de març durant la cerimònia dels Premis Talent 2024, organitzada per la Fundació Impulsa Talentum a la Wonder Photoshop de Fujifilm de Barcelona. Per recollir el premi, el regidor d'Empresa, Innovació i Internacionalització, Albert Salaric, acompanyat de la gerent de Sant Cugat Empresarial, Concepció Coret. Els Premis Talent reconeixen anualment projectes destacats en àmbits com la tecnologia, la sostenibilitat, la salut, la cultura i l'emprenedoria, amb l'objectiu de promocionar el talent i la innovació com a motors del desenvolupament social i econòmic. El projecte Viva es va posar en marxa el novembre de 2024 mitjançant el programa Aliança per la Innovació de Sant Cugat, un instrument d'acció local per promoure la col·laboració entre l'Ajuntament, el sector privat, l'àmbit acadèmic i la societat civil i afavorir l'emprenedoria i el desenvolupament econòmic sostenible.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Us ho anunciàvem al principi del programa perquè avui toca parlar de qüestions sèries. Des del passat 2 d'abril ja es pot començar a presentar la renda de 2024. Doncs per saber-ne una mica més sobre les novetats i per oferir-vos alguns consells, el nostre company Sergi Estapé parla ara mateix amb Benja Anglès, que és professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Molt bona tarda.
Bona tarda. Doncs per saber novetats i també algun consell de cara a aquesta campanya de la renda de 2024, que va començar el passat 2 d'abril, parlem ara amb Benja Anglès, que és professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i, a més, expert en dret tributari. Benja, què tal?
Hola, bona tarda.
Doncs dèiem això, no? Va començar el 2 d'abril, acaba el 30 de juny. Quines, no sé, quines podien dir les novetats més destacades o que impacten més de cara a aquesta campanya?
Sí, les dues novetats més destacades podrien dir que són, per una banda, la possibilitat de pagar la declaració de renda mitjançant Bizum, que és la gran novetat que ells han d'estar explicant aquests dies, de manera que tots aquells que facin la declaració de renda i surtin positius, és a dir, resultat a pagar, doncs, a més de la targeta de crèdit, que és la via de pagament habitual, no tindran aquesta opció de poder escollir pagar via Bizum. Per tant, aleshores els hi demanaran el seu telèfon mòbil i podran fer aquesta gestió com estan acostumats a fer amb altres pagaments. I l'altra novetat seria relacionada amb totes aquelles persones afectades per la DANA. El que es farà a la declaració d'enguany és aplicar un conjunt de deduccions, reduccions, inclús excepcions, per tots aquells ingressos extraordinaris, ajudes, subvencions que les persones afectades per la DANA han rebut durant l'any passat. De manera que aquests ingressos extraordinaris finalment no hagin de tributar la declaració de la renta.
Una de les coses que sempre cada any es torna a recordar, però que la gent moltes vegades té una mica de dubte, és qui està obligat a presentar la declaració.
Sí, bàsicament són totes aquelles persones que tenen ingressos superiors als 22.000 euros quan només tenen un pagador i quan superin els 15.876 euros quan en tenen dos o més pagadors. Aquests serien els obligats a fer-la.
Enguany, per això, per exemple, s'ajorna fins a l'any que ve l'obligació de presentar la declaració a les persones que hagin cobrat prestacions de desocupació el 2024, no?
Exacte, sí, finalment sí. Es va anunciar durant tot l'any que enguany començarien a declarar o a tenir l'obligació de declarar totes aquestes persones, però finalment s'ha decidit que aquesta obligació es trasllada a la declaració de presentar l'any 26, que farà referència als ingressos del 2025, efectivament.
I en el capítol de deduccions hi ha alguna cosa més així que puguem destacar?
Mira, sempre està bé recordar que s'ha tornat a ampliar un any més, ja en portem uns quants anys així, i enguany es torna a dir que serà l'últim any, però bueno, jo crec que potser l'any que ve hi tornarem, que són dues deduccions força importants. Una són aquelles deduccions per a les despeses que les persones han tingut per fer obres a casa per millorar l'eficiència energètica. Es torna a ampliar un any més, i que sàpiguen que es podran desgravar fins a un 20% dels diners que hagin invertit en aquestes obres, amb un màxim de 5.000 euros. I per l'altra banda, també es podran deduir totes aquelles persones que hagin comprat un cotxe elèctric, d'acord? També amb una reducció màxima de fins a 15.000 euros del cost del vehicle, d'acord? En aquest cas és un 15% del preu del vehicle amb aquesta limitació. Són despeses importants i, per tant, doncs, que recollir un altre any a través de la declaració de renda doncs són benvingudes, no? I jo aquí també afegiria, en el tema de les deduccions, que sempre és molt, no recomanable, sinó que necessari, revisar les deduccions autonòmiques. Una part de l'impost de la renda la gestiona i la regula cada comunitat autònoma i cada comunitat autònoma té una sèrie de deduccions pròpies que no s'apliquen automàticament en l'esborrany i que, per tant, val la pena revisar i confirmar si en alguna d'aquestes deduccions ens la podem aplicar.
Mm-hmm. Perquè fa les reduccions de lloguers, manté la reducció general del 60% per als contractes signats abans del 26 de maig, però s'apliquen algunes altres reduccions, no?
Efectivament. Tots els contractes de lloguers firmats abans del 2024 tenien una reducció general, quan es tractava d'habitatges, del 60%. Aquesta reducció general, a partir del 2024, baixa al 50%, es redueix una mica. Però, per contra, se n'apliquen unes de noves en determinades circumstàncies. Per exemple, si els llogaters són persones joves, entre 18 i 35 anys, es podrà aplicar una reducció de fins al 70%. Uh-huh. En el cas de que aquests immobles, a més, estiguin situats en zones residencials tensionades, aquesta reducció puja fins al 90%. Uh-huh. I si el propietari ha fet obres de rehabilitació en els dos anys anteriors, també es podrà aplicar una reducció de fins al 60%. Per tant, si bé és cert que la reducció general ha baixat una mica, totes aquestes altres són molt superiors a la que es podien aplicar fins ara.
Mm-hmm. Pel que fa a la reducció de rendiments de treball, hi ha un petit augment, no és una quantitat molt important, però sí que es passa de 6.498 euros a 7.302.
Correcte. Aquesta és una reducció automàtica, és a dir, que tampoc no cal que sapiguem que s'aplica, i permet que tots aquells rendiments del treball que Hisenda ens permet reduir de forma, ja dic, automàtica, doncs són una mica més elevats. Això, doncs, el resultat de la declaració es notarà una miqueta, i això vol dir que en el cas de que sortigués a pagar, doncs haurem de pagar una miqueta menys, i en el cas de que surti a retornar, segurament la retenció i la devolució serà una miqueta superior, sí.
Mm-hmm. També hi ha una, no sé si és novetat, però almenys sí que s'ha dit que simplifica la possibilitat de modificar o completar una declaració ja presentada, no?
Sí, efectivament. Fins ara, quan hi havia un error en una declaració, havien de fer com un doble tràmit. Havien de presentar una instància demanant aquesta rectificació, i si aquesta rectificació comportava una devolució, havien de fer una petició de devolució de forma expressa. Era un tràmit, com veieu, relativament enfarragós, i a més fora del termini normal de presentar la declaració. A partir d'enguany hi ha una novetat, que és que durant el mateix període de la declaració, un cop presentada, si veiem que doncs, hi ha hagut un error o volem fer una esmena, la podem fer durant el mateix període, pràcticament com si féssim una rectificació de la pròpia declaració presentada. De manera que el resultat s'afegiria aquí el resultat inicial, i per tant, si sortigués a fer un ingrés superior, el podríem abonar en aquell mateix moment, però i aquesta és la novetat, si fos una devolució superior, també es tramitaria automàticament a partir d'aquesta rectificació. De manera que se facilita no només el tràmit, sinó que s'agilitza, en el cas de devolució, que es pugui pagar abans.
Mm-hmm. Perquè abans s'havia d'esperar que acabés la campanya, no? Per fer...
Correcte, s'havia d'esperar que s'acabés la campanya, fer aquesta modificació, i, òbviament, com que era un tràmit posterior, també tenia el seu termini de resolució que s'afegia al propi de la declaració. Per tant, guanyem en facilitat de gestió, però sobretot guanyem en temps.
Mm-hmm. Professor, algun dels, no sé, consells més així, més generals, o que cal tenir molt en compte, sobretot fer-ho, i si s'ha d'intentar fer abans de l'últim dia, no?
No, efectivament, jo us diré, hi ha temps suficient, com dieu és d'ara, des del 2 d'abril fins al 30 de juny, hi ha temps suficient, però òbviament la recomanació és no esperar els últims dies a revisar i presentar aquesta declaració, vale? Aquest seria la primera. Altres consells serien, doncs, bueno, per exemple, en el cas de matrimonis, l'habitual, no? Doncs comprovar sempre la comparació entre fer les declaracions individuals o conjuntes. Per exemple, si hem fet alguna operació amb criptomonedes, doncs que sapiguem que estem obligats a fer la declaració dels guanys o pèrdues en la renta. I de la mateixa manera, si venem en plataformes digitals de segona mà, en aquells casos que puguem obtenir un benefici, és a dir, que han venut per sobre del preu de compra, no? Que és molt estrany, però si tenim un guany, doncs aquest també s'hauria de declarar.
Això va crear bastanta, entre cometes, polèmica, doncs aquestes compres típiques de Wallapop, de segona mà i tal, això no, bueno, s'ha mantingut, no? És a dir que...
Sí, en vam parlar un altre dia amb vosaltres també, perquè, clar, la primera sensació és que les operacions de compra o venda en aquestes plataformes en el moment que diuen que estan subjectes a tributació, sembla que estan totes. I no. Només estan aquelles en les quals, és el que us deia, no? De que hem venut per sobre del preu de compra. És a dir, hem tingut un benefici. Això habitualment no és així. És a dir, precisament la compra-venda de sobremà, si per algú es destaca, és perquè són oportunitats, perquè són a preus inferiors del que valdrien en el mercat de primera mà, no? Si fos un objecte o article nou. Per tant, és molt estrany que això passi, no? Però si passés, aleshores sí que s'hauria de declarar.
Mm-hmm. Abans parlava el professor d'aquesta novetat que es pot fer per Bizum, que no sé si se sap el motiu, o suposo que és per facilitar el pagament, no? M'imagino, o no?
Sí, jo crec que és una manera d'aconseguir que els pagaments, no?, es facin, no hi ha el més ràpid possible, però sí també les millors facilitats per a aquells que hagin de fer el tràmit de pagar. En aquest sentit, i d'enda podem dir que no, que s'ha posat les piles i almenys en un aspecte com és el de poder recaptar aquest impost, doncs ha fet els deures i ha salvat totes aquelles qüestions jurídiques i tecnològiques que segurament aquesta forma de pagament ha suscitat, no? Molts contribuents i moltes persones, no?, també comentem que ja ens agradaria, no?, que en altres aspectes doncs fossin tan diligents, no? Però, bueno, a l'hora de pagar, doncs també és una comoditat, no?, perquè si fem, per exemple, la confirmació, no?, de l'esborrany a través del mòbil, doncs a través del mateix mòbil podem fer en aquell moment el pagament de la quota a pagar mitjançant Bizum, no? Doncs, bueno, sí, és una comoditat.
A la vegada, per això, també no es declaren els ingressos rebuts per Bizum entre particulars, tret que superin els 10.000 euros anuals. Suposo que aquí es busca la possible picaresca de gent que converteixi en diner, un diner negre, o que el faci una mica com legal, no? Suposo que va per aquí.
Sí, exacte. El Bizum va néixer com una eina entre particulars, no?, per poder fer aquests pagaments, petits pagaments de forma immediata, no?, sense necessitat de recórrer a altres fórmules com una transferència bancària molt més costosa, o sense necessitat d'anar a un caixer i fer-ho amb diner en efectiu, no? Aleshores, és una eina que realment s'ha popularitzat moltíssim, que tothom fa servir molt, però que també permet, òbviament, fer altres pagaments que no són d'aquest estil, no? És a dir, pagaments que aleshores sí que podrien estar subjectes a tributació. Un molt fàcil de veure és, per exemple, el pagament d'un lloguer, no? Un propietari pot tindre llogat una plaça d'aparcament o el mateix immoble, un habitatge, i pot haver acordat amb el llogater, doncs, fer aquests pagaments mensuals a través de Bizum. És còmode per ells, però en aquest cas, malgrat que sigui Bizum i malgrat que siguin dos particulars que s'abonen unes quantitats de forma periòdica, en aquest cas aquesta renda sí que està subjecta. Està subjecta pel fet de ser el pagament d'un lloguer. És indiferent que es faci amb Bizum, que es fes amb transferència o que es fes amb diners efectius. És a dir, aquí el mitjà no és el que implica que s'hagi de declarar, sinó que és la pròpia renda la que està subjecta a tributació. Però totes aquelles altres que dèiem, no?, de pagament entre familiars i amics, perquè doncs, comparteixen una despesa comuna, no?, com anar a dinar o regal d'aniversari, doncs, òbviament, tot això no s'ha de declarar.
Mm-hmm. El que molta gent sap, però que també va bé recordar pels que es comencen a fer la declaració de renta, és que si surt a pagar es pot fraccionar en dos terminis.
Sí, aquesta també és una d'aquelles facilitats que tradicionalment Hisenda sempre ha donat, que el pagament es pot fer en dues vegades. La primera és en el moment de la presentació de la declaració, que representa un 60% de la quota surt a pagar, i el 40% restant no s'hauria de pagar fins al mes de novembre. Vale? I amb l'avantatge de que no comporta interessos de demora pel fet d'haver ajornat aquest pagament. Per tant, en funció de la quantia, doncs pot ser interessant aplicar aquesta possibilitat de pagar en dos terminis de forma automàtica, d'acord? I ja us dic, sense cap mena de recàrrec ni d'interès pel fet d'ajornar-ho.
Aquí entraria el pagament per Bizum, professor?
Sí, efectivament. El Bizum simplement seria l'eina. És a dir, quan nosaltres ens surt a pagar i apliquem, no?, les opcions que a nosaltres ens interessa, allí ens dirà si el pagament l'ajornem o no, i després ens diran quins mitjans ho volem fer, si ho volem fer via targeta de crèdit o ho volem fer via Bizum.
Uh-huh. L'esborrany és fiable? O normalment es recomana comprovar-ho bé? Hi ha molta gent que de seguida pràcticament no mira i s'ho envia. És fiable l'esborrany que facilita l'agència?
A veure, jo us hauria de dir que sí a les dues qüestions. És a dir, és fiable, però sempre, sempre cal revisar-lo. Uh-huh. És fiable perquè conté totes aquelles informacions que terceres persones han informat la Hisenda. I, per tant, aquestes informacions normalment totes són automatitzades i, per tant, no haurien de tindre errors. És a dir, si nosaltres som persones assalariades, és a dir, que treballem en una empresa, el nostre empresari, òbviament, ja ha comunicat Hisenda les nostres nòmines de cada mes. I, per tant, Hisenda, això, aquesta informació ja la té. Si nosaltres hem fet una compra-venda d'accions a través d'una entitat financera, aquesta entitat financera també ha comunicat aquestes operacions a Hisenda. És a dir, hi ha tota una sèrie d'operacions i de rendiments que nosaltres anem fent durant l'any i que terceres persones ja van anar informant. Clar. Aquestes són les dades que l'esborrany ja contempla. Uh-huh. I, per tant, en principi, són totes correctes. Això no vol dir que, primer, les haguem de revisar, no costa gens perdre una mica de temps, i veure que aquestes quantitats són aquelles que nosaltres també ja ens consten, però és que, a més, l'esborrany hi haurem d'afegir totes aquelles operacions que potser nosaltres hem fet a nivell privat, per exemple, una compra-venda d'un immoble, uh-huh. que Hisenda no té aquesta informació, perquè és una operació que hem fet entre privats. Per tant, hem d'aprofitar l'esborrany per afegir aquesta informació per acabar de completar el total dels moviments econòmics que hem tingut durant l'any anterior. En qualsevol cas, en el moment que nosaltres presentem la declaració i confirmem tots els continguts, som els únics responsables d'aquella informació, malgrat que hagi pogut ser informació facilitada per la pròpia Hisenda. Nosaltres som els únics responsables. I, per tant, si hi ha un error i s'ha de fer una rectificació posterior, nosaltres haurem d'assumir les conseqüències que puguin haver, ja siguin interessos o recàrrecs, o fins i tot una sanció tributària si Hisenda considera que han fet una infracció.
Doncs, en Anglès, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya i expert en dret tributari, moltes gràcies per facilitar-nos aquestes novetats i alguns dels consells per la campanya de la renda d'enguany. Moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i que tingueu molt bona renda a tots.
Tarda, no et desconnectis. Connectat.
Passen gairebé 3 minuts de 4:45 de la tarda i ara és moment per obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb Antoni Fernández, que és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social. Toni, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
A Badalona, que no ho he dit.
A Badalona.
A Badalona. Anem ara fins a Castellà, perquè ja hi tenim a l'Òscar Cardona, que és col·laborador de Ràdio Castellà. Òscar, molt bona tarda.
Molt bona tarda a tots.
I al Prat, el Jordi Gili, president d'Amics de la Sardana. Jordi, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Molt bona tarda. Bé, doncs ja hi som tots. Comencem per el primer dels temes que us proposava. I us faré una pregunta molt, molt simple. En els últims dies o setmanes heu necessitat d'un professional de la fusteria, un manyà, un fuster... Heu necessitat d'algun d'aquests professionals?
No.
No.
Jo sí, també.
També? I heu tingut dificultats per trobar algú que us pogués fer el servei?
Bé, el vaig telefonar dilluns i encara no m'ha dit res. Estic esperant que vingui.
Ah, encara no tens resposta.
No.
Té llista d'espera?
No ho sé, em va atendre, en aquest cas, la seva dona, aquest senyor, i em va dir que ja en diria alguna cosa, i estic esperant. Amb una persiana mig tancada, doncs, en el menjador de casa meva, perquè és elèctrica i no la puc pujar ni baixar.
Vaja.
Està a la meitat, sí, sí. Està a la meitat, vull dir,
sí, sí, sí.
I veig a mitges.
És un enrenou, quan tenim un problema d'aquests. La nostra situació, la nostra vida domèstica es complica una mica. Jordi, tu també, no? M'has dit que sí?
Sí, he tingut més sort. Vaig parlar amb l'industrial, tot plegat, era una cosa molt senzilla, una petita barana. Els veïns de l'escala cada vegada ens fem més grans i hem de prevenir, hem de posar una barana petita, però necessària. Ha vingut, ens ha enviat el pressupost i suposo que la setmana entrant estarà fet.
Perquè, clar, no sé si us heu fixat si en els últims temps a les vostres ciutats aquests oficis van desapareixent i cada vegada costa més de localitzar professionals quan tenim algun problema a casa. Us ho heu trobat? Us n'adoneu d'aquesta possible situació? Pregunto.
No és possible, és real.
És real.
Sí, sí.
Sí? Toni?
Aquí no tant. Aquí a Badalona no tant. És més, constantment t'envien, et deixen a les bústies targetetes dient jo sóc fuster, jo sóc més o menys presentables, unes fotocòpies, les altres no, que et parlen de gent que es dedica a aquests temes, electricistes, lampistes, i t'ho deixen bastant sovint. Jo no l'he utilitzat mai, però sí que hi ha gent del veïnat que els hi va bé. Ara, no sé tampoc, crec que són bastant cars, això també t'ho dic,
amb tot el carinyo i respecte per aquestes persones. És veritat això que dius, que deixen papers per sota la porta o tiren a la porteria o el que fos. Una cosa és que t'ofereixin un servei i l'altra que siguin uns professionals que t'ofereixin un servei d'un mínim de qualitat.
Sí, això està clar,
Clar, perquè...
Hi ha un preu raonable. No se us acudeixi mai anar a buscar un serraller d'urgència perquè us pot fotre d'un pany de 300 euros, us en pot cobrar 1.500.
Sí, això és cert.
Clar, perquè m'imagino que quan acostumem a tenir una necessitat d'un d'aquests professionals, acostumem a tirar de professionals de confiança, és a dir, aquells que ja coneixem per proximitat, perquè sabem que treballen bé, perquè tenim referències. Ho dic per això que ara comentava el Toni, no? Aquestes targetes que ens deixen a la bústia i que és de persones que no ni coneixem ni sabem d'on venen i tampoc no sabem de la qualitat del seu treball. Acostuma a passar això que us pregunto ara?
Jo diria que sí, vull dir, vaja, amb experiències que he tingut, doncs aquests, diguéssim, passavolants, per dir-ho d'alguna manera, clar, si no els coneixes, pots dubtar de la seva eficàcia, de la seva professionalitat. I en el meu cas, que he explicat abans, doncs jo he anat precisament amb un que ja el conec. Potser tardarà més o menys, però almenys sé que el conec, m'ha fet coses a casa meva i confio en ell. Ara només falta que vingui, clar.
No, és que això que diu ell és absolutament cert. Moltes d'aquestes... no es pot generalitzar sempre, però moltes d'aquestes targetes, paperets, enganxines, etc, que et passen, no saps d'aquesta gent ni qui són, ni on viuen, ni si un dia has d'anar a reclamar no sé què, o on has d'anar. Aleshores, en definitiva, tots, en el fons, tots som tirant a conservadors. Doncs, jo sé que el Pepet és un fuster que està allà, que té molta feina, que ja és gran, tal i qual, i que millor m'ho farà d'aquí un temps. Però sé qui és, i si hi ha qualsevol cosa, sé on he d'anar a reclamar. O un manyà, i això, especialment en els pobles, és veritat que això es va perdent, perquè doncs, molts d'aquests professionals es jubilen, i com que la figura de l'aprenent durant molts anys diré una paraula que no sona bé, però que es va prostituir molt, es va maltractar molt la figura de l'aprenent, doncs no n'hi ha, no n'hi ha. Mm.
Efectivament, avui trèiem aquesta qüestió a la tertúlia perquè la patronal ja ha alertat en el cas de Girona, però també en altres, províncies, es veu la falta de mà d'obra d'oficis dels anomenats manuals, de tots aquests que ara citàvem. I segons els gremis, les patronals i també els docents, la principal crítica que es fa és que no hi ha una orientació laboral de cara doncs, a aquests oficis, aquestes professions. Tampoc no hi ha doncs, una oferta prou atractiva. I després jo recullo el guant del que comentava el Jordi, el tema dels aprenents, una figura que ara mateix no hi és i que segurament doncs, per aquesta falta d'oferta de formació que sembla que hi ha, doncs aniria molt bé. Penseu realment que aquest és el problema, que no hi ha una orientació laboral pensant en les necessitats del mercat, de la realitat?
És possible.
Si vols... Vinga, sí, perquè, Toni i Òscar, va.
És possible perquè abans aquests aprenents, als 15-16 anys, començaven a estar amb la persona, o inclús una mica abans, i aprenien l'ofici, i als 18-19-20 ja estaven preparats per tirar endavant. Això ara no funciona així. Vull dir, has d'anar a escoles de formació professional, has de tocar segons quins segments d'ensenyament per poder tindre un títol per fer de lo que sigui, de soldador, de... Llavors, aleshores, és més complicat. Abans no, abans col·locaves aquesta gent amb aquesta edat i sabies que al cap d'uns anys et donaven un resultat, perquè havien tingut un mestre important, llavors, que estava per ells, estava al seu taller. Això ara ha canviat molt. I clar, és obvi que falta gent d'aquest tipus i que no n'hi ha. I el que hi ha, pues, suposo que gent pues, que et ve de fora o que desconeix el que és la ciutat, el seu entramat, i esclar, tot és una miqueta més complicat.
Òscar.
Bé, jo crec que també hi ha hagut que el que era per als nostres fills, els nostres nets, què volem? Que siguin universitaris, que treguin una carrera. Això de fer un ofici sembla que és de segona o de tercera categoria. Aleshores, això penso que ha donat una mala imatge precisament en aquests treballadors, en aquestes feines, que són moltes vegades manuals i que estan mal considerades socialment. I això penso que és un error, perquè fan falta fusters, fan falta mecànics, fan falta soldadors, fan falta tota una sèrie de professionals que, quan els trobem a faltar, com és ara en el nostre cas, és quan ens n'adonem que potser hi han molts metges, molts arquitectes, molta gent que té carreres i potser no sap on exercir-se-la. I llavors s'han d'anar d'aquí per tenir un sou digne. Això també passa. En canvi, una persona que estigui ben preparada de fuster, de manyà, del que sigui, probablement té unes sortides professionals que potser no han sabut veure la nostra generació.
Sí, mira, jo puc parar per experiència pròpia. Jo, als 14 anys, vaig entrar d'aprenent en una pastisseria. Em pagaven, 4 duros, però ja s'entenia que jo estava d'aprenent. Després, les circumstàncies m'han portat a treballar a la indústria farmacèutica, però aquest és un altre tema. Però el tema de l'aprenent era una qüestió important. Aquí al Prat tenim un exemple extraordinari. Teníem la fàbrica La Seda de Barcelona, que tenia el que en deien l'escola d'aprenents, que eren nois, fonamentalment, nois joves, que entraven a treballar a l'escola d'aprenents i estudiaven i alhora feien pràctiques a la pròpia empresa. Molts d'ells han acabat sent enginyers, perquè van acabar amb esforç i sacrifici. Quan plegaven a les 6 de la tarda, s'anaven a l'escola industrial, es treien un peritatge i alguns doncs, han seguit i han tret una enginyeria. I aquesta era una tasca molt important, que la seda de Barcelona feia. Els que treballaven a l'escola d'aprenents tenien un sou, no era res de l'altre dijous, però una formació que per molts, i especialment per aquells que ho van saber aprofitar, ha estat una feina molt important de cara al futur. Això per una banda. I per una altra banda, la legislació tampoc no afavoreix massa la recuperació d'aquesta figura de l'aprenent.
No sé qui de vosaltres ha apuntat el tema dels immigrants, perquè, clar, els empresaris es troben que, com que efectivament no hi ha un relleu generacional, que molts negocis han de tancar perquè no hi ha ningú que pugui mantenir aquests negocis, el tema de la mà d'obra de persones que arriben al país, doncs es troben que tampoc no hi ha les facilitats a nivell de normatives per poder contractar-los. Hi ha més traves que no pas facilitats. No sé qui ho ha apuntat. Ho dic perquè...
Sí, em sembla que ho he apuntat jo.
Sí.
Però jo crec que això és una bona... Esclar, jo aquí m'he trobat amb un tema d'aquest tipus, que aquí no m'arreglava ningú un calentador, o me l'arreglaven malament, i llavors trucava a l'assegurança, i l'assegurança pues, et venia, no sé d'on ve, haurem de desmuntar, haurem de... No. I un que va vindre ja cansat de trucar, torni'm a enviar algú, per favor, perquè això se m'ha tornat a espatllar i tal. Va vindre un xicot del Salvador, que jo me'n recordo perfectament, i va venir aquí i el primer que va fer és desconnectar-ho tot, tornar-ho a connectar, estar-se una hora mirant-ho tot amb una llinterna, i jo vaig pensar, bueno, aquest tio que fot, però el Timora va ser l'únic que em va donar la solució i ho va arreglar-ho. I clar, aquesta gent, jo vaig pensar que aquest noi, on deu haver estudiat com funciona un calentador de gas i tot això, doncs no, estava molt ben preparat. I els altres que havien vingut, que eren d'aquí al país, bueno, del país aquest o del país veí, és igual, eh? Perdó, no van poder-ho solucionar. Eh? Llavors, aleshores, va vindre un del Salvador i em va solucionar el tema. Doncs pues, estupendo, i un tio molt educat, i fenomenal. Jo crec que també per aquí poden anar les coses.
Home, aquest senyor jugava amb avantatge, es deia el Salvador, eh? Venia del Salvador.
Sí, no ho vaig pensar-ho.
I et molt va salvar. Bo. Va salvar l'escalfador.
Això que pobre noi, quan va entrar es va espantar, perquè jo al final del pis a l'escala tinc una iguana dissecada. I a l'obrir-li la porta, el tio em va fotre un bot i dic, què li passa? I diu, ¿esto qué es? Dic, no, bé, que està dissecant, no sé, Winnie. I dic, ja anem malament. I al final va sí que vam anar. Sí, no anem tot, però que vull dir...
Però sí que és veritat, no?, que sovint les empreses es queixen precisament de tots aquests entrebancs burocràtics i de normatives, no?, que no acaben ajudant a que això sigui doncs, més fàcil.
Mira, jo, des de la meva ignorància, referent a això que comentava el company, moltes vegades per entrar a treballar segons quines empreses... dificultats, si són persones del Marroc o venen de Sud-amèrica o d'allà on siguin, dificultats per tenir els papers, per poder treballar, etc. I en canvi ens trobem que te'n vas a l'ambulatori i moltíssimes vegades et trobes un metge que és de més enllà de l'Atlàntic, que no t'entén, que pensa, i com pot ser que aquest bon home li hagin donat una plaça quan hi ha metges d'aquí que no hi ha manera d'aconseguir una plaça, i o sigui, hi ha una sèrie de circumstàncies en la pròpia administració que deuen ser molt complicades de resoldre, vull creure, perquè no crec que estigui fet amb mala fe, però és cert que segons quines persones per poder exercir una feina per la qual estan preparats tenen problemes. I, en canvi, una cosa tan delicada com és la medicina, et trobes cada personatge i dius, home, potser una miqueta de reciclatge potser t'aniria bé, company.
Sí,
jo crec que... Perdona, crec que un dels problemes és que aquí un metge format aquí, que normalment està molt ben format, se'n va a un altre país i li reconeixen uns mèrits que aquí no. O sigui, que està més ben pagat fora del nostre país que no en el nostre. Aleshores, ve gent de fora que, degut a que el seu país és més pobre que el nostre, encara, doncs, vaja, aquí troba una solució, encara que cobrant menys que un professional que fos a Londres, per exemple. No crec que sigui una qüestió de que aquí els hi posin més inconvenients que els que venen de fora. Això no ho crec. El que crec és que hi ha gent d'aquí que no vol treballar en el preu que se'ls ofereix.
Bé, doncs, el tema... No sé si... Toni, volies apuntar alguna
cosa? No.
Ah, o hi havia algú que volia intervenir?
No, he dit un bueno, no sé dir que no... Jo no ho veig així, però és veritat que els metges d'aquí i els professionals sanitaris, metges i infermeria, cobren poc comparat amb el que poden cobrar altres països de la Unió Europea, però jo el que venia a dir, potser no m'he explicat prou bé, és que potser un soldador preparat té problemes que li puguin donar permís per treballar aquí, i en canvi un licenciat en medicina més o menys dubtós no té gaires problemes perquè li donin feina aquí.
Quan necessitem tant un servei com l'altre?
Evidentment.
Ha quedat clar. Bé, doncs, esperem que aquesta situació es pugui revertir, és a dir, que no tinguem problemes d'aquí un temps perquè ens solucionin o la persiana de l'Òscar o l'escalfador del Toni o vés a saber què, perquè són coses que sí que se'ns genera una molèstia en el nostre entorn quotidià quan tenim algun d'aquests problemes i no tenim un professional que ens ho pugui solucionar. Anem a una altra de les qüestions en aquests últims minuts. Parlem ara de la decisió d'eliminar el teletreball als alts càrrecs de la Generalitat, que arriba fins als tribunals. El Fòrum de l'Advocacia de la Generalitat defensa que el teletreball és efectiu i funciona i, per tant, demana doncs, que es produeixi una negociació sindical perquè entenen que la Generalitat ha anat, diríem, a la seva sense... seguir els protocols a l'hora de decidir doncs, revocar aquesta decisió. Denuncien que els... deixem-ho aquí i digueu-me una mica quina és la vostra opinió al respecte. Penseu que els alts càrrecs de la Generalitat haurien de poder teletreballar com han vingut fent els últims 4 anys dos cops a la setmana?
Jo crec que els grans càrrecs no. Un director general d'alguna cosa no pot estar teletreballant sempre, a no ser en casos concrets, en casos puntuals, potser sí, però aquella persona està accessible atenent doncs, les demandes que té, però, diguéssim, en persona, crec. Hi ha feines que es permeten fer-ho teletreballant i crec que els que ho poden fer-ho i ho fan bé, doncs perfecte. Ara bé, no tots els treballs, i molt menys els d'una gran responsabilitat d'una empresa o del que sigui, doncs han d'estar atenent a la gent que tenen el seu càrrec o a la gent que demandi la seva presència, en aquest cas física.
Jo sincerament, no sabria què dir en aquest aspecte. Aviam, jo penso que el del teletreball va ser una solució d'emergència quan la pandèmia, però entenc que hi ha algunes feines, moltes feines, que es poden fer a través de teletreball, especialment a nivell d'autònom, segons quins tipus de feines i tal. La prova està que molta gent ha marxat de viure de Barcelona, anar-se'n a viure, o la segona residència que tenien, o anar-se'n a un altre poblet de por ahí, com tal tinguessin una bona connexió de wifi, perquè la feina que fan tant la poden fer allà com a Barcelona. Ara bé, com deia el company, un alt càrrec de l'administració com a norma fer teletreball em sembla una comoditat que no s'ajusta al sou que ja perceben.
Sí, totalment d'acord amb ells, i vull dir, un director general, un secretari general, vull dir, aquesta gent està al peu del canó. Respecto que es pugui treballar des de casa, tal com heu dit, amb unes determinades feines, és evident, però aquestes persones, que majoritàriament moltes d'elles són de caire polític, han d'estar al lloc de treball per si sorgeix alguna cosa, per si hi ha una entrevista directa amb un cap o no. Això d'estar de casa està bé, no? Però vull dir que no em sembla bé que hagi vingut per quedar-se. Vull dir, ha d'haver-hi un sacrifici. També la gent ha de socialitzar amb els companys, ha de saber quines opinions té, els seus subordinats. Vull dir, ha d'haver-hi una relació humana, si no, malament rai.
Això per una banda. I per una altra banda, aviam, hi ha directors generals i directors generals. Ara, dic director general, quan es parla dels càrrecs, parlem de molts els càrrecs, no? Però quan es produeix una emergència, precisament no és una cosa que estigui programada, sinó que es provoca en el moment menys pensat, no? Clar, si aquest senyor fa teletreball des de Manlleu, per dir alguna cosa, esclar, ha d'estar al lloc d'on estan passant els fets. No pot estar... No ho sé, vaja, a mi em sembla que com a norma no ha de ser lo... Una altra cosa és que legalment si espavilaran amb els tribunals i l'administració i tal, però a mi em sembla que lo normal és que aquests alts càrrecs estiguin al seu despatx, estiguin al peu del canó, perquè sempre pot sorgir una situació que requereixi la seva presència.
Doncs veig que tots coincidiu amb el conseller de la presidència, l'Albert Dalmau, que justifica que el treball sigui només presencial per poder liderar els equips i atendre ciutadans i empreses al conjunt del país. Així ho va manifestar. Doncs senyors, ho hem de deixar aquí. Jordi, Òscar, Toni, moltíssimes gràcies per l'estona de conversa.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
I una bona Setmana tarda. Santa per tothom.
Igualment.
Vinga, a reveure.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La Braseria. braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
Frinski Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.